Radio Estel. Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Benvinguts un cop més al De Cap i De Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Som a les acaballes de l'Advent, som a les portes del Nadal. Advent transmet sempre un alè d'espera. D'espera un punt sagrada, de la fragilitat i la grandesa que s'ajunten en cada embaràs, en cada dona embarassada, en cada nadó que es prepara per néixer. Hi ha alguna cosa d'espera silenciosa en cada procés de maternitat. I no obstant, avui, amb la nostra manera de viure apressadament l'embaràs, el part, els primers mesos del nadó, per un costat estan més regulats i vigilats que mai amb l'acompanyament dels professionals sanitaris, però per un altre costat, l'entorn és un entorn de presses, de feina, de compaginar horaris, de compaginar desplaçaments. Ens hem allunyat d'una manera de fer més natural i potser el part, el naixement, és com la mort d'aquelles poques coses que encara ens recorden que què és el que veritablement som. És un dels moments en què palpem del tot la nostra humanitat. En aquest entorn anem sentint a parlar poquet, però cada vegada més, d'una figura fins fa poc del tot desconeguda, les mares doules. Què són i què fan? Doncs avui en parlem al De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Avui parlarem, doncs, de mares doules. I aquestes són les persones que seran amb nosaltres. Tindrem amb nosaltres la Clara Vergés, que és la presidenta de l'Associació de Mares Doules de l'Estat Espanyol. Tindrem amb nosaltres la Imma Sàrries, que és llevadora i doula, i també la Sierra Bernabéu i l'Helena Tudó, que també són doules. Tindrem aquí el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió i ens portarà un conte que ens farà rumiar una mica. Serà amb nosaltres l'Anna Rallo, que ens portarà la brúixola. El Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou.
I en començar el nostre espai d'avui, com cada De Cap i De Nou, ens preguntem, en començar, què és el que volem aprendre avui. Veiem, doncs, quina és la qüestió.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bon vespre i benvingut.
Molt bon vespre.
Avui parlem de mares doules. Havies sentit mai a parlar de doules?
Doncs no. La veritat és que des d'aquesta setmana darrera doncs, hem tingut que informar-nos una miqueta i molt gratificant la recerca.
Doncs esperem que també ho sigui pels oients, que coneguin les persones que els hi ve de nou aquest nom, doula, i els que ja en saben una mica, doncs jo estic segur que acabaran doncs, també per saber allò que els pugui interessar pel que fa a aquest tema.
Doncs parem atenció amb la reflexió d'aquestes tres paraules, acompanyar, procés i ser mare. Respecte a la primera, acompanyar, un verb molt i molt familiar al nostre programa. Tanmateix, és el que intentem fer amb el creixement humà, acompanyar-lo. I avui escoltarem com acompanyen les mares doula l'experiència de ser mare. Tot el que s'ha de viure, acompanyar idees, sentiments, instants. Acompanyar, una de les accions més humanes que podem trobar. Procés. Bé, al contrari podríem dir que és de la paraula moment, instant, justament allò que tendeixen moltes i moltes persones, a viure instants, moments, a generar respostes en el menor temps possible. Solucions ràpides. Bé, tot té el seu escenari i el de ser mare requereix d'un procés. Canvis fisiològics, emocionals, de perspectiva davant la vida, sensacions, tot això i més serà escoltat i viscut per una mare doula. Veurem què ens poden dir sobre la paraula procés. Per últim, ser mare. Estem molt acostumats a escoltar que és soc advocat, soc un caixer d'un supermercat, soc arquitecte o repartidor, i ens podem fer una idea ràpida del que deuen fer. Tenim tots ben clar què significa ser mare? És clar, moltes dones ja han passat per aquesta experiència, cadascuna la seva, però podríem recollir algunes idees claus sobre què pot significar ser mare? Escoltem, doncs, què ens diuen els nostres convidats i què ens responen a què aporta una mare doula en un procés de maternitat.
què aporta una mare doula en un procés de maternitat. Això és el que aprendrem avui al nostre programa tot seguit.
De cap i de nou.
Donem la benvinguda a les nostres convidades, avui totes dones.
Sí, i una nena.
I una nena, i a més tenim aquí, no sé si es va sentir una mica de fons, la veu de la Berta.
S'anirà sentint.
Molt bé, avui tenim, dèiem fa un moment, la Clara Vergés, que és la presidenta de l'Associació de Mares Doules. Bon vespre i benvinguda.
Bon vespre.
Tenim aquí la seva filla i la seva neta, l'Helena Tudó, i la seva filla, que és la Berta.
Hola, bona tarda.
La Berta no vol dir res.
Ara no, però ara en breu crec ara que la sentirem.
Però ja sabrem si li ha fet profit això que està menjant ara, oi? Molt bé, tenim també al seu costat la Sierra Bernabéu, que és mare de dues nenes, la Violeta i l'Olivia, i a més també és mare doula. Benvinguda.
Hola, gràcies.
I al seu costat la Imma Sàrries, que és llevadora, és mare doula i és mare de la Duna.
Sí, hola, bon vespre.
Tenim aquí avui persones molt experimentades en maternitat, i segurament ens mostrareu també experimentades, potser cadascuna amb més experiència o menys, amb el fet aquest d'aquest acompanyament, que és el fet de ser o de fer de mares doules. Molta gent segurament ha sentit per primera vegada en aquests moments aquest nom, doula, i potser és el que potser ens caldria saber primer de tot. Què vol dir això de mare doula? Què vol dir aquest nom de doula? I d'on té aquesta paraula?
La paraula ve del grec, i eren les dones que s'ocupaven de la criança a l'antiga Grècia. I llavors va començar el moviment a Canadà. Se'n van adonar que les dones que anaven al part amb un acompanyament, el part era molt més fàcil, no hi havia tantes complicacions, i va sorgir en aquell moment aquest acompanyament i se li va dir doula. I d'allà es diu a tot el món, passat als Estats Units, a França, a Alemanya, a Holanda, tot arreu es diu doula.
Cap a quins anys va començar recuperar aquesta figura i donar-li forma, ho sabeu això?
Deu fer uns 15 anys.
15 anys, per tant és una cosa realment molt nova.
Sí, és nova, sí, sí. Nosaltres aquí vam començar fa 11 anys. Fa uns anys jo vaig començar la primera formació que es va fer, que era molt petitona, que eren dos caps de setmana, i unes comadrones ens van explicar el que podíem ajudar amb una mare en el part i el postpart. I a mi em va agradar moltíssim, acabava de tenir un fill, perquè jo tinc dos fills més, a part de l'Helena tinc el Joan i l'Adrià, i acabava de tenir l'Adrià, tenia...
Que són grans ja, l'Helena és la més gran?
L'Helena és la gran, que en té 28, el Joan en té 23 i l'Adrià 13.
I després una neta.
I ara una neta.
I una neta.
Sí, una preciositat.
I una cara de satisfacció que ha fet la... Que ha fet... No, no, tu mateixa, no mires cap enrere, Clara. Tu mateixa, quan has dit allò de la neta, també.
Sí,
Un somriure d'orella a orella.
És que sí, sí, estic molt contenta.
Moltes persones deuen dir, home, però això una mica entre les mares, les àvies i els metges i les... D'això sí. ja s'acompanyen a la mare, no?
S'acompanyaven, perquè avui en dia les àvies treballen i les mares viuen a vegades lluny. Sí que hi ha la figura de la mare, moltes vegades és crucial, però no sempre pot estar acompanyant i no sempre està d'acord amb el tipus de criança que vol fer la mare, tampoc, la seva filla. I nosaltres el que fem és estar al seu costat perquè puguin seguir el camí que elles han triat, tot el màxim possible.
És una figura voluntària o una figura professional? Com s'ha d'entendre el marc d'aquest acompanyament?
A Alemanya i a Holanda ho paga la Seguretat Social.
Està inclòs a la Seguretat Social.
Sí, nosaltres volem que sigui una professió i per això també tenim en marxa una formació que dura 9 mesos i que hi estem molt implicades, que és una cosa que hem començat la Imma i jo, i ja portem 5 formacions des de que estem amb l'Associació de Mares Doules. I aquest any, per exemple, tenim 53 alumnes.
El primer fill que vas tenir va ser l'Helena.
Sí.
Quants anys tenies tu, llavors?
Jo, 24.
Vas trobar a faltar acompanyament?
Tot el del món.
En què? En què vas trobar? O què recordes, d'alguna manera, que va ser per tu dificultós i que potser t'hagués anat bé tenir una persona al costat que pogués fer-te un suport?
El més important és que a mi no em va, ningú em va explicar res del que m'aniria a passar en el part. Jo tenia la idea de tenir-lo a casa i de ser molt natural, i m'han dit que estava boja, que no hi havia ningú que m'acompanyaria mai, i que el que havia de fer era el que deien els metges i prou, no? I llavors vaig tenir un part fa 28 anys, doncs, que em van adormir, em van tallar, em van rasurar, i no em van explicar res del que em passaria, i jo vaig sentir que m'havia perdut algo molt important a la meva vida. Després em deien que no em donarien la nena fins al cap de 3 hores, que no em van, no em van apoyar en donar-li el pit, encara que jo li vaig donar, però la portava mal col·locada, i llavors vaig tenir unes clivelles molt doloroses, vaig tirar endavant. Hi havia el que jo sentia i el que em deien, que hi havia una diferència molt gran, que dona a mamar cada 3 hores, jo d'amagat donava abans perquè em semblava una barbaritat que la nena plorés, a mi no m'agradava sentir-la plorar, i deixa-la plorar, que fa pulmons, i això em semblava també molt raro.
Que fa pulmons?
Sí, això és una frase molt típica.
Ah, sí?
Sí.
Aquí el Jordi i jo avui hem de mostrar-nos molt ignorants una mica amb aquest tipus d'experiència.
Jo després, ja amb el tercer fill, la meva mare li deia, i rient també em fan de pulmons els nens, perquè ja ho havia sentit masses vegades, o que plorar feia pulmons.
Clar, clar, és veritat. I en el segon i tercer fills,
el segon
tot això vas poder anar fent un procés d'empoderament, d'anar prenent tu les decisions?
Evidentment, per mi va ser, és molt important, perquè justament aquest tipus de naixement és el que em va portar avui en dia a estar on estic. Després el Joan el vaig tenir, vaig dir, ara seré més moderna, i llavors em van posar epidural, però va ser també terrible perquè va ser molt llarg, i va haver-hi unes pràctiques durant el part que tampoc vaig estar gens bé, gens còmoda. A mi hi ha una cosa que, a més, em molestava molt, que és que no sabia el que feien, s'enduien a la criatura. Només neixes l'enduïna i no sabia què li feien. Rentar-la, i em semblava com una barbaritat, perquè penso que és molt... Jo el que volia era tenir-la amb mi des del primer moment. I la tornava tota neta i perfumada. Però no, també la sensació que m'havia perdut alguna cosa important també va continuar dins meu. I el tercer vaig tenir a casa.
Déu-n'hi-do. Això ja és una cosa que no em resulta també novedosa. Conec personalment diferents parelles que després d'un segon... En el cas de la segona o tercera criatura han fet aquesta opció. Per què la gent... És a dir, si és una cosa que la gent ho va... d'alguna manera va sorgint en algunes famílies, vol dir que hi ha una necessitat en aquí que d'alguna manera no queda resolta en la manera més normal que avui s'entén, sí. Doncs, de tenir-lo a l'hospital, etc, sense ni molt menys, evidentment, menys tenir ni tenir en compte que no hagi de ser aquest el camí. Això, en tot cas, ho ha de prendre, la decisió l'ha de prendre cadascú.
Sí. És el més natural del món, és que se li posa molta por en el part i no n'hi ha per tant. És una cosa que avui en dia, tal com la Ima ens ho pot explicar molt bé, perquè ella fa parts a casa, i llavors doncs, és una cosa molt més fàcil, i estar a casa és més ràpid. No? Jo, per mi, va ser una cosa... Quan vaig acabar de parir vaig dir, ara sé el que em faltava dels altres dos, ja he descobert que és el que... Vaig sentir que havia perdut.
No és un risc massa elevat la possibilitat de que pogués haver alguna complicació i no es pogués resoldre? Segurament deu estar a la ment de moltes persones aquell punt de dir, bueno, si faig això arrisco massa?
Igual que a l'hospital, no? Quin risc? Jo no vaig sentir-lo, aquest risc. El risc era molt més dels altres que tenien por que no pas per mi. Tothom té por perquè sembla que no és normal, però és el més normal. Jo vaig néixer a casa. La meva mare ens va tenir tots 8 a casa. I tots teníem problemes perquè la meva mare era reacció negativa i continuàvem tenint-los a casa. Vull dir, tots vam tenir problemes al néixer. Però un embaràs ben portat. Clar que no parim soles, anem amb llevadores o amb metges que són experimentats, que tampoc s'arrisquen, no són gent que facin coses temeràries. Llavors, amb aquesta bona confiança...
En el tercer cas, per tant, va ser a casa, però hi havia un metge?
Clar,
hi havia...
Un metge i una llevadora, i els meus fills.
Bueno, de fet, fins no fa massa, érem en presència de llevadora i prou, i a casa, això és veritat, això... La Imma, que us tinc aquí situades una cada repartides entre la taula, la Imma diu que sí, que a més tu ets llevadora.
Sí, sí, de fet, a molts altres països del món és la llevadora la que s'encarrega única i exclusivament de tot el procés del part, des de l'embaràs fins al postpart i dona l'alta a ella i tot, sempre i quan sigui un embaràs i un part de baix risc. La majoria dels embarassos i dels parts són de baix risc, també s'ha de dir, i llavors la professional, de fet, que s'hauria d'encarregar d'aquest tipus de parts és una llevadora i a molts països és única i exclusivament una llevadora. Vull dir que quan no hi ha riscos, quan no hi ha patologies, els metges no... A veure, ells estan entrenats, diguéssim, han estudiat per curar patologies. Les llevadores han estudiat com acompanyar un procés fisiològic. Aquesta és la gran diferència.
I per què s'ha portat a aquest extrem de fer-ho sempre amb el metge, en un quiròfan?
Perquè l'Escola de Llevadores d'Espanya va estar tancada més de 15 anys.
I per què?
I es va tornar... No, això és una cosa que jo desconec, però es va tornar a reobrir, em sembla que era l'any 92, i doncs va estar 15 anys tancada. Clar, és una generació sencera sense llevadores. Clar,
és a dir, està d'alguna manera tan... És tan habitual ja veure o saber de parts mitjançant això, a l'hospital i amb metge, etc., que no el concebem d'una altra manera en la nostra generació.
Sí, sí, és així. Però fins i tot a parts hospitalaris, a altres llocs del món, jo que m'he format a Anglaterra, jo quan treballava allà, si estava a càrrec d'una dona que era de baix risc i volia entrar un metge, jo li demanava, sisplau, que no entrés, que no el necessitaven per res. Vull dir-te, és així, no? És saber cadascú quines són les seves competències i respectar-les i saber que som un equip i que quan jo necessito un metge, doncs ja el cridaré, no? De la mateixa manera, quan acompanyo un part a casa, evidentment jo porto medicació d'emergència, sé atendre les emergències obstètriques més bàsiques, però sempre sabent que no s'han de córrer riscos, que si s'ha de fer un trasllat a l'hospital s'ha de fer amb temps, i doncs saber molt bé que tenim uns límits, no? I saber reconèixer-los, i això és el que fa que el part a domicili sigui tan segur com el part hospitalari. Fins ara l'evidència científica diu que el part a casa no és ni més ni menys arriscat que un part hospitalari, sempre i quan sigui un embaràs i un part de baix risc. La qual cosa vol dir que...
La majoria de casos
podrien fer-se a casa.
I per tant, no hi ha diferència científica en quant al risc, i en canvi l'evidència científica, és a dir, hi ha estudis sobre què es guanya quan es té a casa, en quant més potser més emocional, el costat més de tranquil·litat de la mare, per exemple?
Sí, a veure, el que sí que hi ha, és clar, és que quan un part de baix risc, i això sí que hi ha evidència científica, es dona a l'hospital, hi ha un increment d'intervencions mèdiques innecessàries, tant de parts medicalitzats com de parts instrumentalitzats com de cesàries. Això sí que se sap. I després s'han fet estudis qualitatius on les dones doncs, sí que han expressat un sentiment més d'intimitat, de tenir un control sobre el seu entorn, de sentir que les persones que tenen el seu part venen a casa seva i no elles a casa dels altres, no? Però... Dit això, les mares doules, nosaltres quan treballem com a mares doules, jo treballo com a llevadora, però a més era mare doula abans i ara encara penso així, penso que cada dona, independentment del tipus de part que vulgui, sigui a casa, sigui a l'hospital, sigui una cesària programada o una cesària selectiva, tota dona hauria de tenir dret a tenir aquest acompanyament d'una mare doula, d'una persona que li doni suport, per fer front a tots els canvis que comporta maternitat i, a més, per empoderar-se, no? Per sentir que ella té la força de prendre totes les decisions responsablement, siguin quines siguin, un cop hagi estat informada de totes les opcions que hi ha, no? Que en són moltes, no només són unes quantes com a vegades ens pensem.
Tenim la Sierra aquí molt callada i no sé quina... Quina vivència has tingut tu amb els teus dos embarassos, amb la Violeta i l'Olivia? Has estat acompanyada de mares doules?
Amb el segon, sí. Amb el segon part vaig estar acompanyada d'una doula. En aquell moment ja estava fent la formació de mares doules, però amb la meva primera filla no. I llavors...
Sí. Tu pots veure justament, pots comparar una situació i l'altra.
Sí. Jo, sobretot, la vaig tenir perquè amb el primer part jo tenia programat el pare a casa, però bueno, es va complicar, vaig anar a l'hospital i va acabar amb cesària. A mi això em va suposar un sentiment de pèrdua, el perdre el part que jo desitjava tenir. I en aquell moment tot el meu entorn això no ho entenia. Clar, jo estava a casa, estàvem sanes i salves, però d'alguna manera tot havia anat bé. Això volia dir que tot havia anat bé. Però jo, el meu sentiment era de que em faltava alguna cosa, i a més veia que allà em mirava, ningú entenia el que m'estava passant. Jo em sentia, no sé si era tristesa, no sé, era un sentiment de pèrdua. I bueno, tothom em deia això. No, però mira quina filla de mà que tens, i tot ha anat molt bé. Ningú entenia el que m'estava passant. I després, bueno, vaig conèixer l'associació, vaig fer la formació i vaig entendre el que em passava i el que jo en aquell moment hagués necessitat. Res, una persona que no digui res, simplement a vegades no digui res, és molt útil, no? Perquè, bueno, tampoc a vegades no hi ha paraules, no? Però a vegades estar callat també és molt interessant, no? I també fa molt bé només escoltar i estar present i ja està.
De fet, una de les coses amb les que definiu, unes paraules de les que utilitzeu molt per definir les doules, parleu de presència silenciosa, de consciència, una nova manera d'entendre també la relació pròpia amb aquesta vivència que és el fet del part, de la preparació al part, del part i del postpart. Mm-hmm. Sabrem seguidament una mica... Què passa més durant... Com funciona... Quines són les tasques que fa una doula en aquestes tres parts del procés? Però abans, pensem una mica o fem que ens facin pensar una mica amb el conte que ens ha portat el Jordi.
És part del regal. Una nena africana va fer un regal d'aniversari a la seva mestra... Tant de bo succeís molt més això. Era un bonic caragol de mar. On l'has trobat? Va preguntar la mestra. L'Helena li va respondre que aquests caragols només es podien trobar en una platja que era molt, però molt lluny d'allà. La mestra es va commoure profundament perquè sabia que la nena havia hagut de caminar molts quilòmetres per aconseguir aquell caragol. No calia que anessis tan lluny només per fer-me un regal, li va dir. La nena, amb un somriure, va respondre: Mestre, és que la caminada també és part del regal.
Què us ha semblat?
Preciós.
Doncs això, les dobles és això.
Ja està, ja podem marxar.
Has triat bé, Jordi, has triat molt bé. Fins i tot a la Berta li ha agradat que hem anat sentint.
Sí.
Que només t'hagués faltat tenir-la a la falda per anar per explicar-li amb ella directament. Mira com et mira. Molt bé, doncs reprenem de seguida la conversa i sabrem què és el que fa una doula abans, durant i després del part.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Aquestes festes estrenen la teva solidaritat, perquè amb un petit esforç provocaràs grans il·lusions. Punts de recollida, Ràdio Estel, Centre Cristià dels Universitaris i Museu Diocesà de Barcelona. Informa't al 93 487 63 63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions. Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
Ja no saps què fer per desestressar-te?
Doncs vine a esquiar a les estacions del Pallars Sobirà i desconnecta. Escapa't el cap de setmana a Portainer, a Espot i Tabascan, amb allotjament i dos dies de forfè per només 61 euros. Recordeu, un sol forfè per a les tres estacions. Informa-te'n i fes la reserva online al web esquipallars.cat, el portal de neu del Pirineu de Lleida. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui, al decapidenou, parlant de mares doules, intentant respondre la pregunta què aporta una mare doula en un procés de maternitat. I estem avui amb nosaltres, la Imma Sàrries, que és llevadora, la Sierra Bernabéu, que és doula, l'Helena Tudó, que és doula, la Clara Vergés, que és la presidenta de l'Associació de Mares Doules. I, a més, tenim la Berta, que es va deixant sentir per aquí, que es va... de moment s'ho està passant bé i ho aguanta prou bé estar aquí amb nosaltres avui. Parlàvem de... Hem pogut ubicar una mica el que és la figura de la doula, però seria bo doncs, poder veure en el procés, seguir aquest procés del que en Jordi també ens deia, aquesta importància del camí, doncs veure què és el que fa una doula abans, durant i després del part. I potser seria bo també diferenciar-ho amb el paper que pugui fer en un cert moment doncs, el ginecòleg, la llevadora, cada paper. Sí, anava a afegir, però no faig la pregunta més llarga. Vinga, fins aquí, comencem. Abans del part, en quin moment una persona diu mira, jo ara una parella, estem esperant un fill i a partir d'aquest moment volem que tenia l'acompanyament d'una doula.
Doncs llavors es posa en contacte amb nosaltres i se li assigna una doula que estigui a prop de casa seva o que per afinitat, per el que ens hagi explicat, sembli que pugui anar bé i es coneixen i llavors queden a veure com, quin tipus d'acompanyament volen. Que volen, o sigui, la primera que pregunta la doula amb què us puc oferir i ens és a... Nosaltres no informem ni prenem decisions ni res de tot això. O sigui, la responsabilitat sempre és de la mare i el part que ella triï, no? Però sempre estem
això
al seu costat.
Això és una cosa que volia preguntar abans. Hem parlat de part natural, hem parlat de part a casa. Això vol dir que la figura de la mare doula va vinculada a aquest tipus d'opció?
No, en absolut. Per començar, jo crec que, que nosaltres on som més útils és en el postpart. Després de qualsevol tipus de part, és on la mare està més sola i més apoyo necessita. Uh-huh. Perquè, a més, és difícil que a l'hospital puguis entrar com a doula. Però sí que pots estar acompanyant a la parella en el procés de l'embaràs i el part, encara que sigui abans i després del part, no? Sense haver-hi entrat.
O sigui, abans, en tota la part prèvia, durant l'embaràs i la preparació al part, què pot fer una doula per una mare, per una família?
Ajudar-la a planificar el seu part, o sigui, estar al seu costat i donar-li suport. Res més. No és que no fem res, nosaltres.
Per això ho dic, per poder-ho imaginar més una persona que estigui plantejant-se, si aquest ajut li pot anar bé. Per exemple, es queda un cop per setmana amb la doula, amb la mare i
no,
conversen. Com funciona?
No, és més... de vegades és on es parla una vegada o dos abans del part i ja està, eh? Depèn del part que vulguis. Si té un part a casa, doncs llavors planifiques el part a casa i li expliques el que faràs i com serà.
Què és el que més pregunten les mares que comencen el procés d'una doula abans del part?
Depèn.
Quines inquietuds tenen?
És que depèn molt. Depèn de si... De vegades et venen perquè... ja els hi han plantejat que tindran un part molt difícil o que els hi plantegen que tindran una cesària i dubten i creuen que poder no és el que hauria de ser i llavors doncs busquen més opcions i llavors troben un altre metge que els diu que no cal cesària sinó que és una altra cosa, doncs acompanyar-los a tot aquest procés i donar-los força és
Que un espai on te puguin abocar davant d'una persona que hi ha passat per aquella experiència?
Sí, i donar-los... Dir-los que elles poden perfectament bé ser responsables del que demanen i del que volen. I és molt senzill. La veritat és que és, de vegades, és, si tu saps molt bé el que vols, doncs tira-ho endavant. Uh-huh. Perquè hi ha moltes veus, hi ha massa gent parlant sempre. Tothom és expert en embarassos, parts i postparts, eh? I lactància no t'explico. Diu, tothom sap molt de tot i hi ha moltes veus i després internet que està farcit de coses i moltes mares es queden molt despistades i deixen d'escoltar-se a si mateixes, que és lo important.
És potser una mica el que intenteu fer vosaltres, aquest...
Que vagin a dins.
Que surti, que pugui brollar, sí, la voluntat real de la mare?
En realitat és que no és res més, que vagin a dins, que deixin lo de fora i que vagin a dins i s'escoltin com després s'han d'escoltar el seu bebè. No el que els diu la veïna, o el que els diu la cunyada, o el que els diu la sogra, sinó el que elles volen.
El moment del part, arriba el moment del part, us truquen?
De vegades anem a casa, els acompanyem a la dilatació i arriben una miqueta més relaxades llavors a la clínica.
Perquè hem comentat, sempre quan comencem el programa diem, mòbils apagats, i m'heu dit algunes, no, jo estic de guàrdia, sí. Què vol dir això?
Bé, jo ja ho he dit, sóc llevadora i estic de guàrdia per un parell de parts que...
Però com a llevadora, no com a doula.
No, però bueno, també hagués pogut ser fa 3 anys que m'hagués trobat amb el mateix...
Jo estic de guàrdia ara.
Sí, ella està de guàrdia.
Com a doula.
Sí.
Et pot trucar en qualsevol moment una persona per...
Doncs perquè, per dir-me que jo està començant el part, que... O ara que m'ha de dir si li han dit si està començat o no el part.
I pot d'alguna manera també abocar de dir, mira, estic angoniosa, no ho estic, què faries? O que... Sí?
Sí, sí.
Pot anar per aquí. Mm-hmm. Per tant, arriba el part, us truquen. Feu acte de presència, si us ho demanen?
Jo en aquest cas concret l'acompanyaré fins allà on sigui possible i on ens deixin. Vol que l'acompanyi, que sigui al seu costat, perquè se sent més tranquil·la si estic amb ella. Més que res perquè serà una presència que sense interrupció, o sigui, sempre tenir algú al costat, no?
Que no sigui ara entre una, ara ve una persona, exacte, ara ve una altra, sinó que hi hagi una presència més continuada.
Sí, i tot el rato al seu costat. Uh-huh. I després, ja també, pel postpart.
En el part, dins de l'espai on sigui, si és a casa és més fàcil que si la mare vol que hi hagi la presència de la doula, òbviament ho decideix ella i ja està. En un hospital us ho permeten?
No sempre.
En altres països on això ja la figura de la doula està més treballada, sí que fan acte de presència o poden es permet l'entrada d'una doula en un quiròfan?
Sí, el tema jo crec més aquí és que es permet un acompanyant.
Uh-huh. Vale, altres... No és tant que sigui una doula...
Exacte. En altres països, per exemple, jo que he estat treballant a Anglaterra, si hi havia una doula, doncs cap problema, només faltaria, no? I sovint era el pare de la criatura i la doula. El que és interessant recalcar és que hi ha estudis científics, estudis multicèntrics, que han demostrat que la presència d'una persona no formada en medicina o en aspectes de la salut durant el part, acompanyant la dona quan abans millor en el procés del part, si és una persona que és de fora del centre hospitalari, fa que les intervencions mèdiques davallin, però radicalment. I això crec que es desconeix bastant, aquesta evidència científica, i que seria important que es comencés a tenir en compte, perquè realment la diferència és prou important com per tenir-la en compte.
És a dir, si hi ha la presència d'una persona que no té una formació mèdica específica, però sí té una formació específica, en aquest cas, de doula.
Exacte. És una persona que no té una formació mèdica, és una persona que no té cap relació amb el centre hospitalari, uh-huh, i també s'ha demostrat que com abans estigui en el procés del part, com abans comenci a acompanyar la dona, millor seran també els resultats.
I que, per tant, hi haurà menys intervenció mèdica. Uh-huh. No caldrà tant.
Sí.
Per què no caldrà tant? Perquè de la mare se sentirà més, perquè la mare amb més força per prendre decisions ella o per tirar, no sé, clar, si va per aquí.
Sí, jo crec que és molt important durant el part, i ara parlo com a llevadora, que les dones no passin por. La por bloqueja. que se sentin segures, que no se sentin jutjades ni observades, que se sentin confiades amb aquella persona que els acompanya. I sovint entren en un hospital amb persones que no coneixen de res, amb un entorn que no coneixen de res, i aquesta figura que les pot acompanyar, que és una persona que potser ja ha passat per la mateixa experiència, que té experiència d'haver acompanyat altres dones, els hi pot oferir un suport molt important i els hi pot oferir aquesta seguretat amb elles mateixes. No? És com un punt de referència, una presència, que saben que hi és, que potser no fa res, però simplement els hi dona aquesta tranquil·litat i aquest poder estar simplement pel que han de fer. S'ha d'afegir que la figura del pare no sempre pot fer aquesta tasca. És a dir, el pare és una persona que també està passant por, és el seu fill, és la seva dona, està veient a la seva dona actuar de maneres que per ell són desconegudes i ell creu que la dona està patint, quan no és així molt sovint. I llavors, a vegades, ell està molt nerviós i també necessita aquesta figura de la doula que l'ajuda amb ell a viure. És bé, molts pares ens ho diuen, gràcies a la teva presència jo he sigut capaç de gaudir del part de la meva dona, no? Uh-huh. I del naixement del meu fill. I crec bueno, que és a vegades un error només deixar entrar una persona, perquè pot ser un element molt important que creï molta pau en la sala de parts.
Després del part, has parlat de la feina d'una doula o de l'acompanyament d'una doula abans, durant, després del part, en què acompanya, en què ajuda?
Aquí potser és la feina més important que podem fer nosaltres, perquè aviam el part, és la dona qui dona la llum, i bueno, sí que és important la nostra presència, però sí que després és un temps molt llarg, de molts dubtes, de molta família que ve, que intervé, que és com perdre una miqueta un altre cop al nord, no? I no saber ben bé on estàs, tenir moltes sensacions noves. I en aquell moment sí que també és interessant tenir a una persona, un referent, que faci un acompanyament...
Més neutral, podríem dir, també?
Sí, més de presència, no tan agressiu, aviam, no sé com dir-ho, que no intervingui tant amb el que està passant allà. És un moment molt delicat, el postpart.
Podríem dir que és un saber estar, que potser a vegades la família, amb tota la bona intenció,
sí,
és més difícil la
sentit,
situació.
Sí, sí, sí.
El saber estar en el sentit de dir, sé estar aquí en silenci, quan em necessiten intervinc i quan no em necessiten no intervinc.
Exactament, és això. I que a vegades, bueno, clar, el vincle amb la família és diferent. Una àvia, o bueno, i aquí tenim un exemple molt, molt clar, no? Una àvia veu a la seva filla i al seu net, o a la criatura, amb una emoció i amb un sentiment, i potser amb un sentit de responsabilitat com a àvia. Llavors, la seva visió del que està succeint, hi ha molta emoció, llavors no pot ser neutral, no pot tranquil·litzar, i potser pot aportar nervis, pot aportar inquietud, i això no necessita una mare, necessita un punt de tranquil·litat, de respecte.
Aquí ens pots parlar també tu directament de la teva experiència. Què és el que destacaries entre el primer fill que vas tenir i el segon? Recordem que era la Violeta i l'Olivia. Uh-huh. Què va portar la figura de la doula entre una situació i l'altra? Què és el que més et va, d'alguna manera, aportar? Què és el que més et va fer gaudir?
Jo me'n recordo molt de la lactància amb la meva primera filla, la Violeta. Vaig tenir clivelles, tenia molts dubtes, que no, jo pensava que no tenia llet, tothom em deia que clar, que després d'una cesària... I llavors venia una meva amiga que sempre em deia el mateix, has de menjar ametlles. I em portava unes bosses d'ametlles perquè mengés i semblava que si no menjava això ja no tindria llet. Llavors venia una altra, no, però és normal que et faci mal. I llavors hi ha una altra, i vols dir que cal tot això? Vols dir que si no vivirà un gamblu? I era com un... I jo no sabia, bueno, al final perquè jo intuïa que la lactància no podria ser tot això. I vaig anar al grup de lactància en aquell moment i bueno, va ser... Però vaig passar com dues setmanes patint bastant amb aquest tema, no? Amb l'Olivia, quan tenia la meva doula, ella estava allà i jo anava fent. I només la sensació de que tot fluïa, de que tot passava, de que ningú em deia res. Jo agafava la meva filla com jo creia que l'havia d'agafar, és que no va ser ni cap problema de cap... També tenia l'experiència de la meva primera filla amb la lactància, però aquella sensació de, com de pau, de dir, bueno, em deixen tranquil·la, no, el que faig està bé.
Per acabar ja, perquè el temps en ràdio sempre és just i sempre anem, sempre voldria, donaria per molt més, però hem d'anar finalitzant. No crec mai cap conflicte aquesta figura amb les àvies o amb les matres familiars, amb una germana que d'alguna manera sentin que els està prenent lloc, aquesta figura?
Jo crec que és un altre lloc. O sigui, jo, per exemple, en el meu cas, que la meva mare és doula, i jo ja des d'abans d'estar embarassada li deia, tu no podràs ser àvia, mare i doula a la vegada.
Masses papers.
Masses coses. I ho vam provar, de com fos tot, i el segon dia... Que va, no, el mateix dia, el mateix dia.
Vaig tirar la tomallola.
Just va sortir la Berta que vam dir, necessitem una doble. Vull dir que crec que és important, és un altre rol. És un altre rol.
És poder distingir cada...
Hi ha la parella, hi ha la tieta i hi ha la doble.
Doncs avui hem conegut
aquesta... És que la doble no està emocionalment lligada a la, a la
sí,
mare.
Sí, sí, sí. Això és interessant. Això que... I està bé que tu mateixa com a àvia i doula en un cert moment hagis també vist que cal deixar pas amb una altra doula, no?, en el procés de la teva filla. Gràcies, Imma Sàrries, gràcies, Sierra Bernabéu, gràcies, Helena Tudó, gràcies, Clara Vergés, gràcies a la Berta, també, que ens ha acompanyat amb els seus primers sons, per aclarir-nos i acompanyar-nos també avui en aquest aprendre que és una doula, com acompanya aquest procés de maternitat. Alguna persona que es vulgui posar en contacte amb vosaltres? Això és...
Tenim una web, que és la www.maresdoules.cat.
maresdoules.cat, buscant maresdoules segurament al Google, apareix amb facilitat. Sí. Moltes gràcies per haver estat aquí i endavant amb la vostra tasca.
Moltes gràcies a vosaltres.
La brúixola, amb Anna Ratlló.
Bon vespre i benvinguda de nou.
Bon vespre a tots.
Anna, preparada per tornar per agafar la brúixola i mostrar-nos quan, en aquelles situacions en les que perdem el nord i com podem d'alguna manera tornar-lo a recuperar. Una frase que ens fa perdre o que ens pot ser el signe de que en un cert moment estem perdent una mica l'orientació.
Em sento sola.
Em sento sola.
Em sento sola, sí.
Quan diem això, estem perdent l'orientació?
Bueno, és un signe d'alarma, és algo que un no s'hauria de sentir sol. Per tant, és un signe que hi ha alguna cosa que no va com hauria d'anar. I malauradament aquesta és una frase que es diu en més d'una ocasió, però avui la plantejo amb el tema aquest, en el context aquest de la maternitat, i en concret en els casos que hi ha un avort. En general, socialment existeix certa dificultat en acceptar sentiments de pena i quan veiem, per exemple, algú plorar, el primer que li diem és, va, no ploris. Una persona, una mare que ha tingut un avort, acostuma a sentir molt frases de l'estil, ets molt jove, tindràs noves oportunitats, millor ara que més endavant, i fins i tot si mostra molt aquesta pena o plora, el que se li dirà és, va, per això no has de plorar, que hagués pogut ser molt pitjor, no? O va, vinga, no hi pensis massa i tira endavant.
Segurament en el procés en el que un doncs, està esperant un fill i que, per tant, ja s'espera un desenllaç feliç i s'està molt pendent d'aquest desenllaç, el que s'obstrueixi aquella espera deu ser un dels moments més durs i més difícils i en el qual, per tant, aquest sentiment queda molt reforçat, aquest sentiment de no acabar de potser sentir-se acompanyat per l'entorn, no?
Sí, és que normalment a nivell social perdem qualsevol cosa i podem expressar la pena per haver perdut algun objecte o alguna cosa, i en canvi quan es perd un fill que implica un procés de dol no està tan ben acceptat o tan ben recolzat, no? I aquestes frases es diuen amb les millors de les intencions, però el que fan precisament no és ajudar.
I llavors, com acaba això?
Mira,
on t'aporta el no poder expressar aquest
clar, em sento sola? Mira, si neguem la realitat d'aquests pares que se senten tristos o que se senten malament, el que passa és que no se senten acompanyats i aleshores aquest procés de dol o aquesta pena es fa molt més difícil de dur a terme d'una manera correcta. No, si no dic que hagi de ser patològic, però clar, quan ja amb les penes les pots compartir, doncs sempre allò es diuen, bueno, doncs es porten molt millor, no? I en aquest cas doncs costa més de compartir.
I això hem de buscar-hi una alternativa.
Sí, mira, avui porto el cas de la Maria, és una noia de 28 anys. La Maria es va quedar embarassada del que havia de ser el seu primer fill amb molta facilitat, allò que diem a la primera. Els primers mesos van anar molt bé, fins al dia que va començar a tindre pèrdues i bueno, va haver de començar a fer repòs, però va acabar perdent el nen. Ella recorda aquesta pèrdua com algo molt intens, tant a nivell físic, perquè evidentment a nivell físic és una experiència intensa i forta, però també molt a nivell emocional, per aquests sentiments d'incògnita, no? De si aniria bé, no aniria bé, de si se'n sortiria, no se'n sortiria, per sentiments d'impotència, no? Perquè com que és algo purament físic del teu cos... la mare com a mare no pot fer res, no? per ajudar que vagi millor. I aquí se sentia també una mica sola davant aquesta por d'avortar, perquè quan ella intentava compartir aquests dubtes, aquestes angoixes, aquestes penes, el que li deia la gent era no hi pensis, va, que tot anirà bé. Vale? Bueno,
que és una cosa que fem molt les persones. Sí. No hi pensis, no et concentris en això, que per una part... Amb tota la bona intenció de mira cap a la part positiva, però que potser també s'ha de poder expressar, de poder sortir això, no?
Bueno, és que la part positiva jo crec que arriba un cop, ara ja ens assaltem, però arriba un cop has pogut elaborar la part negativa, no? La pena.
Doncs, a veure, arribem-hi pas a pas.
Sí, ha arribat el moment en què va tindre la pèrdua. També el que li deia a tothom és, va, tranquil·la, que ets molt jove, tindràs noves oportunitats, o ja veuràs que en vindrà una altra, o també li deia, a qui li diu aquella frase típica en castellà, de mujer legrada, mujer preñada, no? Com vulguem dir, escolta, aquest fill que acabes de perdre, ràpidament substitueix-lo per un altre, i aquí no haurà passat res. Però ella se sentia malament i deia, home, potser sí que és normal, o estadísticament és normal que passin aquestes coses, però és que a mi, és a mi a qui m'ha passat, no és una estadística, jo no sóc una estadística. O potser, deia, home, potser sí que tindré més oportunitats i en el futur tindré altres fills, però jo el fill que estic plorant és aquest que portava ara dintre la meva panxa, no és el que tindré d'aquí uns anys. I, o sigui, de fet, reclamava una miqueta el seu dret a poder elaborar una miqueta aquesta pena. I, clar, la gent potser aquí pensarà, i el pare on estava? Però, clar... Sí.
És el que estava pensant pels meus adintes i aquí...
El no... pare... Sí, el problema és que l'elaboració del dol en un abort o en una pèrdua d'un fill quan un està embarassat és diferent en el pare que en la mare. Uh-huh. Perquè és evident que a nivell emocional la pèrdua és per tots dos, però hi ha una vessant física, hormonal, en el que el cos té que tornar al seu lloc que la mare porta i el pare no. Vale? O sigui, l'elaboració del dol en aquests casos és diferent.
I el pare, per més que hi fos, no ho podia viure o no podia, d'alguna manera, estar... Sí, percebre com estava en aquest,
clar,
en aquest cas.
Clar, no pot percebre. Bueno, és diferent, però és que, a més, el pare també està elaborant la seva pròpia pèrdua. O sigui, sí que hi ha coses que les poden compartir, però dius, home, és que cadascú està elaborant la seva pròpia pèrdua. O sigui, es poden trobar, però també hi ha tot un entorn que era, en aquest cas, el que no els ajudava. Clar, llavors...
I com es va resoldre això?
Clar,
com...
A partir d'aquí la Maria va començar a no parlar massa del tema perquè veia que socialment era algo que no estava massa acceptat.
No hi havia recolzament. Sí.
No hi havia massa recolzament, però clar, d'en tant en tant sortia el tema i ella expressava que estava trista, que pensava en el nen, que el trobava a faltar i evidentment aquí la família el que va pensar, ui, malament, necessita ajuda.
Necessita ajuda?
Necessita ajuda, sí.
Pensant... I era això el que necessitava?
No. La Maria en absolut no tenia ni una depressió.
Perquè la família ho deia en el sentit de necessita ajuda, hem de buscar un professional.
Professional, sí. La Maria simplement el que estava intentant era elaborar el dol de la manera que ella millor podia. Vale?
Amb l'espai que trobava, d'alguna manera.
Clar, la Maria no necessitava ningú que li digués que no passava res, ni ningú que li digués pobrissona, és a dir, no necessitava ni ignorància ni compassió. El que necessitava simplement era algú al seu costat, algú que fos capaç d'escoltar-la, de compartir la seva pena, potser simplement algú que fos capaç d'estar al seu costat sense dir-li res, amb empatia, sense prejutjar, sense moralitzar, sense compassió, no? O sigui, la Maria
amb actitud de saber escoltar, amb actitud d'escolta.
Sí, això és el que necessitava. No necessitava un professional, sinó necessitava algú al seu costat que la recolzés en aquest procés.
Però fixa't quina resposta a vegades, amb tota la bona intenció, les persones, doncs això necessita ajuda, ja pensem en un professional, jo no hi puc fer res, una mica també sense saber també treure els recursos a vegades, que així com a vegades pot passar el contrari, que potser envaïm més terreny del que ens cal, en altres vegades ens repleguem massa o busquem una solució massa externa.
És que és un problema d'escolta, o sigui, tenim molta dificultat en escoltar els altres. Sempre intentem omplir els buits dels altres o intentem, quan algú té un problema, dir-li, bueno, no, però... I potser el que necessita aquesta altra persona simplement és parlar, és treure-ho.
Deixar espai perquè allò que tregui, que d'alguna manera hi ha un lloc on t'acau, no?
És que és molt difícil saber escoltar. Jo penso que moltes vegades és la clau.
És saber ser aquest recipient on l'altre pot abocar i es conté. No, allò no va perdut, no?
Sí.
Se m'ha ocorregut ara mentre ho parlàvem, però potser és una imatge bona d'un saber recollir allò que l'altre està dient, sense tampoc voler-hi afegir res més, però saber-ho recollir. Sí, que l'altre tingui la sensació que quan surt no va perdut, no es vessa en el buit, no?
Sí.
Mira, hem fet una...
Una bona analogia. Sí. Mira, doncs, la idea una miqueta que queda de tot això és que sembla com que algú que no ha existit físicament en el nostre món no pugui provocar cap alteració, però la realitat és que un abort no només és algo físic, sinó que també representa molt a nivell emocional, representa molt l'històric de cada persona, és una pèrdua d'una il·lusió, d'una il·lusió de vida o d'un projecte de futur. No? I aleshores, en la mesura en què perds això, necessites un poder elaborar un procés de dol, que no és el mateix per tothom, ni té res a veure amb estadístiques. Vale? És molt personal, és un procés molt, molt personal i íntim, però que necessites que algú t'ajudi.
I si dèiem al principi de tot, per tant, una frase que donava, que cridava l'alarma de que aquí hi ha una orientació que s'està perdent, aquí estem perdent el nord, em sento sola davant d'aquesta frase, hi ha una persona que està perdent el nord, hauríem, quin seria, com recuperaríem el nord?
Hauríem de passar de dir hauríem de passar a pensar em sento sol, a dir necessito que m'ajudis. Aquesta persona que se sent sola hauria de ser...
Que m'escoltis. No que m'ajudis, que m'escoltis.
Sí, però en el fons és demanar ajuda. Sí, per això se m'ha colat la paraula. Sí, la idea és aquesta, no? De dir, escolta, no em jutgis, no em diguis... necessito que m'escoltis i que simplement estiguis amb mi en aquests moments.
Escoltar justament amb aquesta intensitat i amb aquest subratllat que hem fet, que hem volgut avui, doncs, d'alguna manera, ressaltar en un programa en el que estem parlant justament d'acompanyar la maternitat, que potser veiem aquest acompanyament molt, molt més lògic quan hi ha un èxit en tot el procés, però quan aquest procés doncs s'estronca, és molt l'actitud potser d'acompanyar de ser des d'aquesta escolta, no?
Sí.
Doncs moltes gràcies, Anna. Això ha estat avui el recuperar el nord, el prendre la brúixola per assenyalar cap a on volem anar, i tornarem la setmana vinent.
Molt bé, fins la setmana que ve, doncs.
I ja al final del nostre programa d'avui anem a veure què responem a aquella pregunta que ens havíem fet a l'inici. Què aporta una mare doula en un procés de maternitat?
Benvingut a la vida, Pol, o Josep, o Clara, o Berta, o com us digueu. Sabeu què ha passat els últims 9 mesos? Mira, no us explicaré tot, però que sapigueu que l'acompanyament que ha tingut la vostra mare ha estat meravellós. Li anaven explicant coses del procés de l'embaràs, l'han recolzat, l'han transmet reflexions positives i el procés de l'abans, el durant i el després del part s'han sentit compreses i respectades. Heu nascut a casa vostra, sense cap risc. L'acompanyament d'una mare doula ha estat clau. La seva presència i consciència era més que suficient. Li va ensenyar a escoltar-se a ella mateixa. Han fet camí plegades. Ara és moment de que tu facis el teu camí.
I ara és el moment també, Jordi, després d'haver fet tu el teu camí, doncs que donem pas ja al final del nostre programa d'avui. Avui hem parlat de les mares doules, la setmana vinent parlarem de risoteràpia, i això perquè serà dimecres, dia 28 de desembre, dia dels Sants Innocents. Doncs voldrem riure una mica, però també que veure com el riure, el somriure, pot ser una cosa terapèutica i que ens fa molt bé pel nostre benestar. Serà això dimecres vinent a les 8 del vespre. Recordeu també que ens podeu escoltar a la remissió del programa diumenge a les 11 de la nit o bé per internet, www.radiostel.cat. Adéu-siau i que tingueu un bon dia de Nadal.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Ràdio Estel.